la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soleil de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades, bueno, no quiero utilizar la palabra expulsado, pero que sí, efectivamente, o sea, queda fuera del procedimiento, una palabra.
12 anys després de la seva confessió pública i l'inici de la causa judicial contra ell i els seus fills, l'expresident Jordi Pujol ha quedat exonerat del judici per motius de salut. Pujol no està en condicions de ser jutjat. El tribunal que l'ha fet anar a Madrid per comprovar-ho en persona ha decidit que no reuneix les condicions mentals per poder-se defensar als seus 95 anys. Com queda ara el judici i té algun efecte aquesta decisió? Li preguntarem a l'advocat penalista Xavier Muñoz. Pel president Illa ha estat un acte d'humanitat.
Deixin-me també celebrar que s'ha imposat el seny. I humanisme i la sensibilitat, em refereixo al tractament que ha tingut el president Pujol avui a Madrid.
Catalunya nit. Als Estats Units, la fiscalia acusa d'intent d'assassinat del president dels Estats Units l'home que va disparar al sopar amb la premsa de Donald Trump. El sospitós és un professor de Califòrnia de 31 anys i, tot i que va aconseguir ser al lloc dels fets, la Casa Blanca diu que no hi van haver errors de seguretat. A aquesta hora, per cert, aterren a la capital nord-americana els reis d'Anglaterra, Carles III i Camila. Mentrestant, pel que fa al paper dels Estats Units a la Guerra de l'Orient Mitjà, el canciller d'Alemanya, Friedrich Merz, avui ha parlat d'humiliació.
No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
El govern ha anunciat aquests últims dies una sèrie de mesures per accelerar la concessió dels graus de dependència i avui ha anunciat també que condona els deutes amb l'administració a les famílies que van continuar percebent ajudes quan la persona dependent ja havia mort o en els casos en què es va revisar la prestació a la baixa. En parlarem amb la conselleria per aclarir com han de procedir a partir d'ara les famílies necessitades.
Els metges podran prescriure esport en una recepta per derivar el pacient a un programa adaptat dirigit.
Derivar amb un professional de l'esport que estarà ja en una instal·lació esportiva.
80 municipis començaran a aplicar-ho el mes de maig en una prova pilot entre els departaments de Salut i Esport per tal de prevenir algunes malalties.
Avui s'ha fet el primer simulacre d'alertes al mòbil en les zones d'emergència nuclear i no ha acabat de funcionar. En 2 dels 5 municipis de l'àrea de Vandellòs, 2 s'ha detectat zones on no ha arribat el missatge és alert. Dimecres es repetirà la prova.
Aida, l'Or del Rin, la flauta màgica i l'Àngel Exterminador són algunes de les òperes que marcaran la temporada que acaba de presentar el Liceu. Serà a partir de la tardor. En repassarem el més destacat amb en Marc Ruiz. Serà també l'estrena de Jonathan Nott com a nou director musical de l'emblemàtic Teatre Barceloní.
Són les 10 i 4 minuts i ets a 3Cat Info.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Fins Finalment, no hi haurà judici contra Jordi Pujol per la fortuna oculta a Andorra. L'Audiència Nacional ha comprovat que l'expresident és incapaç de defensar-se per la seva fràgil salut i l'ha alliberat del judici. La decisió ha arribat una dècada després que s'obrís la investigació contra l'expresident, que s'enfrontava, recordem-ho, a una petició de 9 anys de presó. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
Hola, bona nit.
Expliquem-ho, perquè avui ha estat una jornada que començava amb un plat fort, que era la presència mateixa de Jordi Pujol davant el tribunal, que tot i els seus problemes de mobilitat, doncs sí que ha aconseguit anar fins a San Fernando de Henares perquè el jutge, amb això, l'examinés i renunciés a jutjar-lo.
Sí, han fet falta tres informes forenses que acreditessin el seu fràgil estat de salut, indicis de demència i un viatge en cotxe fins a Madrid perquè el tribunal comprovés que és incapaç d'afrontar el judici. El jutge Ricardo de Prada ho ha tingut clar després de veure'l cara a cara.
La conclusió és la impossibilitat de permanecer con plenitud de conocimiento en este juicio, que se puede marchar.
I a porta tancada, el jutge ha arribat a preguntar a Jordi Pujol si recordava quins anys va ser president de la Generalitat per convèncer-se del que deien els forenses, i després també s'ha defensat de les crítiques per haver-lo forçat a comparèixer en persona.
El tribunal tenia un especialíssim interès en tenir una entrevista, conocer de primera mano cuál era la situación personal del señor Jordi Pujol Soley.
Pujol ha dit al tribunal que si fos per ell declararia, es volia defensar d'un cas que ha enterbolit la seva biografia i del qual ara no en sortirà ni com a innocent ni com a culpable, ja que no se'l jutjarà per un cas que va esclatar fa 12 anys, que el va obligar a confessar que tenia una fortuna oculta a Andorra i que ha trigat més d'una dècada a arribar a judici quan l'expresident ja no es pot defensar.
I Paula, avui Jordi Pujol, també el seu entorn, entenem, han volgut evitar una última foto als tribunals, han esquivat les càmeres.
Sí, ha entrat i ha sortit pel pàrquing de l'Audiència Nacional sense baixar del cotxe, que tenia els vidres tintats, i ha evitat l'entrada a peu davant les càmeres, ajudat d'un caminador. Jordi Pujol ha fet 1.200 quilòmetres en cotxe en menys de 24 hores. Va sortir ahir de Barcelona, va arribar a la nit a Madrid, on ha dormit en un hotel, acompanyat d'alguns dels seus fills. Ara el judici continuarà contra ells, segons el fiscal, però sense Jordi Pujol, la suposada trama corrupta de la família mai hauria existit.
Gràcies, Paula. Bona nit.
Bona nit, adéu.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorat positivament la decisió de deixar fora de la causa l'expresident Pujol. Illa ha celebrat que s'hagi imposat el seny, diu, i ha destacat el tracte que ha rebut l'exmandatari.
Vaig demanar seny la setmana passada, ho vaig fer amb tot el respecte a les autoritats judicials, com sempre faig, i avui vull també, amb tot respecte, reconèixer que s'ha imposat el seny i que s'ha tractat amb dignitat i amb sensibilitat el president Pujol i jo, que me n'alegro.
No ho veu de la mateixa manera el president del Parlament, Josep Rull. En una piulada a la xarxa X ha dit que fer desplaçar l'expresident a Madrid ha estat un acte indigne i la crònica d'un escarni.
Doncs bé, després d'això, el judici s'ha reprès igualment a Madrid. Ha estat el torn de Jordi Pujol Ferrusola, que ha reconegut davant del tribunal que el jutge que no sap d'on provenien els diners que els va llegar el seu avi a Andorra. Ha negat tenir comptes opacs a l'estranger i ha assegurat que ha cobrat per les feines d'intermediació que ha fet en els negocis que han funcionat. S'enfronta en aquest cas a 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, frau a la hisenda pública i falsedat documental. Enviada especial a San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, bona nit.
Hola, bona nit. El fill gran de l'expresident ha respost durant 3 hores al meticulós interrogatori del fiscal per deixar clar que ni ell ni els seus germans han viscut mai de la deixa de l'avi, que per cert no sap d'on ve.
Y cuando él se muera, en la herencia oficial que se abre en España, no existe nada de esto, porque evidentemente es dinero fiscalmente opaco que está fuera. El dinero fiscalmente opaco no deja rastro. Tampoco sabemos cómo llega el dinero de Andorra, si estaba en Andorra o no.
El fiscal ha fet un escrutini de les seves societats i els seus negocis, que han omplert la majoria de les sessions del judici que va arrencar al novembre, però no ha aconseguit conèixer més implicats.
No lo voy a decir, porque cada vez que digo el nombre de alguien, esto es una trituradora y se destroza todo el mundo.
S'han repassat els projectes de Mèxic, l'Uruguai, l'Argentina i el Gabon a l'estranger, amb l'advertiment de Pujol Ferrusola que el fiscal confonia negocis i països. L'interrogatori no ha acabat perquè el fill gran de l'expresident ja estava molt cansat i quan ha sabut que tocava el capítol d'Andorra s'ha exclamat així.
El tema de cuentas mejor lo dejamos.
Sí.
Va pegar una paliza.
Aquest dimarts es reprèn l'interrogatori a Jordi Pujol Ferrusola.
Doncs bé, per parlar-ne, saludem a aquesta hora Xavier Muñoz, advocat penalista. Bona nit.
Bona nit.
Tenim alguns dubtes per resoldre d'aquesta qüestió que indiscutiblement és un dels principals titulars del dia. D'entrada, una pregunta que és molt bàsica, però que està bé deixar-ho clar. Què vol dir exactament que Jordi Pujol quedi exonerat? És a dir, és allò de una persona és innocent mentre no es demostri el contrari, o bé hi ha matisos? És allò, bé, és una persona no jutjable.
No hi ha matisos. És a dir, el que diu un forense és que a causa de la seva demència sobrevinguda, Jordi Pujol no es pot defensar ni tan sols pot comprendre la profunditat i l'exactitud del procediment penal. Si no pot declarar i no es pot defensar, no pot ser jutjat i, per tant, la seva presumpció d'innocència és plena. Si queda exonerat, és totalment innocent.
Mm-hmm. Per tant, a la sentència hem de preveure que quedi com a innocent en aquesta causa o constarà, per exemple, que les seves acusacions van quedar arxivades?
És que és el mateix. Que quedin les seves acusacions arxivades o que es declari innocent és el mateix, perquè en tot cas no s'ha pogut provar la seva culpabilitat. És a dir, no hi ha una sentència mai d'innocència. El que hi ha és una sentència absolutòria o d'arxiu perquè no es pot provar la culpabilitat que es presumia indiciàriament i per això se'l va enviar a judici. Com deia, perquè entengui qualsevol ciutadà, si una persona no es pot defensar, sigui pel motiu que sigui, és el mateix que si se'l declara innocent. És el cas. No s'ha pogut defensar en el nostre procés, que no és inquisitorial, sinó que és de garanties, és innocent.
Mm. Aclarit això, que ell quedi fora d'aquest judici i, per tant, no pugui explicar l'origen dels primers diners de la suposada trama que s'està investigant, parlem de la famosa deixa, això afecta la resta de la causa? Pot debilitar arguments de l'acusació?
Molt probablement. A veure, la naturalesa d'una deixa és un negoci familiar o un acord familiar que es produeix en la privacitat, normalment. Per tant, aquí hauríem d'aprofundir en l'expedient per conèixer exactament quins són els elements que hi ha d'acusació respecte a la resta d'acusats. Jo, des de fora, presumeixo que això afecta directament a la línia de flotació de l'acusació. Perquè ens entenguem, acostuma a passar que en un procediment penal, quan una persona incompareix, és rebel o no acaba sent jutjada, pel motiu que sigui, sempre la defensa de la resta acaba pendulant cap a aquesta persona. Tot allò que no es pot explicar genera dubtes, i els dubtes sempre són en favor dels acusats. Per tant, en aquest cas és presumible que si no es poden explicar moltes coses, això sigui en benefici de la resta d'acusats.
Veurem com avança el judici, però en tot cas és interessant perquè, lògicament, és un moviment, és una decisió la que ha pres avui el tribunal que molt probablement tingui les seves conseqüències. Xavier, ens plantejàvem també una altra qüestió. En un cas així, en què han passat 12 anys d'instrucció de la causa, de la macrocausa, han passat 12 anys des de la confessió de Jordi Pujol i des que s'activa, per tant, tota la maquinària, la família podria arribar a recórrer que Jordi Pujol Soley se li ha negat la possibilitat de defensar-se i, eventualment, fins i tot restituir el seu nom?
És que no se li ha negat la possibilitat de defensar-se. És un metge el que ha dit que ell no és capaç de defensar-se. És a dir, no és que el tribunal arbitràriament o de forma discrecional, per pròpia decisió, decideixi que no es pot defensar, sinó que hi ha un metge que diu que és incapaç. Per tant, és comprensible que la família manifesti certa indignació, però aquí el que ens hauríem de plantejar és per què una causa sotmet algú a un procediment penal durant 12 anys. 12 anys és un temps totalment desproporcionat, això és evident.
És per això que ho demanava, pel fet que la instrucció s'ha dilatat molt en el temps. És a dir, hi ha hagut molts anys d'aquests 12 anys en què Jordi Pujol Soley s'hauria pogut defensar.
Sí, Però això seria un altre canal. Això és pel que s'ha dilatat la causa judicial. Això, la jurisprudència reiterada del Tribunal Constitucional estableix que la justícia que es fa esperar massa no és justícia i redunda en el malestar que de per si està sotmès un acusat. I això no pot ser. I això, per aquest motiu, se li pica en el crostó constantment als tribunals espanyols. Per tant, jo, sincerament, dubto que facin cap mena de queixa ni de demanda en aquest sentit, perquè, bueno, perquè al final el que queda, com deia abans, és la innocència del senyor Jordi Pujol Soley. Ara bé, insisteixo, la reflexió sobre com un procediment pot sotmetre algú a 12 anys amb penes de presó tan elevades com aquesta és una reflexió que ens hem de fer tots com a societat, perquè, sens dubte, és un greuge per qualsevol persona.
I una última pregunta, Xavier. També, avui hem vist, no?, i de fet s'ha qüestionat molt en els darrers dies, el fet que Jordi Pujol Soley, amb 95 anys, amb aquest delicat estat de salut, hagi hagut de traslladar-se físicament a Madrid perquè el tribunal comprovés en primera persona un estat de salut, una debilitació acreditada ja per metges forenses ara fa uns mesos. Això és normal, és habitual, s'ho podia haver estalviat? És a dir, el tribunal té altres mecanismes per certificar el que avui ha certificat fent anar Jordi Pujol a Madrid?
Doncs mira, igual que l'anterior, això és força habitual. Els tribunals volen que siguin els seus propis metges, adscrits als seus jutjats, els que emetin aquests certificats, per tant que els hi donin una confiança plena en que realment el que es dictamina doncs, és veraç. A part, també, els permet certa immediació, certa contradicció, o sigui, que puguin fer preguntes als metges sobre la marxa a mesura que es va produint aquest informe, no?, o aquest examen. Ara bé, jo crec que tothom que ho hagi observat pensa que això, doncs, humanament és qüestionable. I hi ha alternatives, evidentment. O sigui, això es podia fer el que es diu mitjançant un exhort. És a dir, que l'Audiència Nacional demana a un jutjat dels de Barcelona o dels del domicili de l'acusat que sigui el metge d'aquest domicili de Barcelona o de l'acusat el que examini i emeti un informe. Avui en dia, a més, per videoconferència també podríem fer-li aquestes preguntes sobre la marxa. Per tant, sí, la veritat és que costa d'entendre que una persona amb les seves característiques conegudes per tothom, amb informes previs, encara que siguin privats, que ja feien intuir que estava en unes condicions que no recomanaven el viatge, doncs se li hagi sotmès a això. Acostuma a passar, no és raonable, la veritat.
Doncs Xavier Muñoz, advocat penalista, li agraïm moltíssim que hagi atès els micròfons de Catalunya Nit per resoldre alguns dels interrogants que ens despertava la que, sens dubte, ara ho dèiem, no?, una de les notícies de portada del dia. Que vagi molt bé, bona nit.
Gràcies, bona nit a vosaltres.
Passen pràcticament 3 minuts d'un quart d'11 de la nit. El dels Pujol és el judici del dia, sens dubte, però també hem seguit avui un altre judici gros, el de la Kitchen. L'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha engreixat la llista dels dirigents del Partit Popular de Mariano Rajoy que neguen qualsevol vinculació amb la trama. La que va ser mà dreta de Rajoy assegura que no en sabia res ni s'hi va interessar mai, tot i omplir pàgines a la premsa. Tampoc ha sortit del guió l'exministre i actual senador del Partit Popular, Javier Arenas. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bona nit.
Bona nit. No tenien constància de res i no van preguntar mai per la Kitchen. És la pauta que han seguit Sáenz de Santamaría i Arenas, dos testimonis de pes polític que han seguit la línia ja marcada per Mariano Rajoy o María Dolores de Cospedal. L'exvicepresidenta, a base d'evasives, ha evitat entrar en detalls i només s'ha referit un cop a l'operació Kitchen per negar-la.
Yo no recuerdo esa informació. Yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
Una estratègia que ha calcat Javier Arenas, que sense que ningú li preguntés ha defensat també la tasca al govern de l'exministre Jorge Fernández Díaz i el seu secretari d'Estat, Francisco Martínez, tots dos acusats al judici. Bárcenas ha assegurat que tenia gravat Arenas parlant de la Caixa B. Ell ho ha negat, però el fill de Bárcenas, que ha testificat com a perjudicat, diu que el seu pare li va explicar aquesta gravació abans d'entrar a la presó. Sentim Javier Arenas i Guillermo Bárcenas.
Si esa grabación existió fue sin mi aprobación y sin mi conocimiento, que no me provocó ninguna intranquilidad.
Algo de la contabilidad B, de un remanente que había quedado allí, y donde se hablaba un poco de eso, pero sí que hubo una conversación que tenía, me contó que había grabado.
Li va explicar, però mai la va sentir. El fill de Bárcenas ha relatat també una operació per intimidar el seu pare a la presó perquè callés i no perjudiqués el PP, i ha dit que era una ordre directa del govern de Rajoy.
I encara en la plana judicial afegirem una qüestió més, perquè avui ha quedat arxivada la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per la seva suposada col·laboració en la fugida del president Puigdemont. Això va ser a Barcelona l'agost del 2024, tot plegat coincidint amb la investidura de Salvador Illa. Bé, la jutgessa argumenta que no s'ha pogut acreditar que fessin res per evitar la detenció de Carles Puigdemont, que va aparèixer per sorpresa i va fer un breu discurs a l'Arc de Triomf, i assenyala que tampoc s'ha pogut constatar que n'afavorissin la fugida. Descarta, per tant, els delictes d'encobriment, desobediència i omissió de persecució d'un delicte i arxiva provisionalment aquesta causa.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La fiscalia acusa d'intent d'assassinat del president dels Estats Units l'home que va disparar al sopar amb la premsa de Donald Trump dissabte a Washington. El sospitós Cole Allen, un professor de Califòrnia de 31 anys, ha comparegut avui davant un tribunal federal. Mentrestant, la Casa Blanca diu que no hi va haver errors de seguretat en la gala de dissabte i denuncia que el Partit Demòcrata i el seu entorn creen un clima de violència política contra el president. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Oriol, tant el president com la portaveu de la Casa Blanca han assenyalat un conegut presentador de televisió com a exemple dels que fomenten aquest odi contra Trump, eh?
Sí, aquest és un dels diversos aspectes que l'entorn de Trump ha mirat d'enfatitzar i d'aprofitar en benefici propi arran de l'intent de magnicidi de dissabte a la nit. Trump ho ha fet les últimes hores i la seva portaveu fa uns minuts. Tots dos han carregat durament contra els demòcrates i també contra el seu entorn, acusant-los de fomentar l'odi i la violència política. Això que sentim és el show de Jimmy Kimmel, un dels enemics públics més importants de Trump. Caroline Levitt, la portaveu de la Casa Blanca, ha posat com a exemple una broma que el presentador i humorista va fer 3 dies abans del sopar de corresponsals. Kimmel va dir això.
Our first lady Melania is here. Look at Melania, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow.
I aquesta és la interpretació que Caroline Levitt, la portaveu de Trump, ha fet de la brometa de Kimmel.
Com ha subratllat aquest matí la primera dama dels Estats Units, només 2 dies abans del tiroteig, el presentador del Late Show de l'ABC, Jimmy Kimmel, es va referir de manera repugnant a la primera dama, Melania Trump, com a futura vídua. Qui amb 2 dits de front diria que una esposa estaria encantada amb el possible assassinat del seu estimat marit?
Bé, disculpa, Manel, que abans m'he oblidat de traduir el que deia Kimmel.
Sí.
Bàsicament deia que és la primera dama del país, que està tan guapa i que té la llum d'una pròxima vídua. Per tant, clar, això posat a 3 dies abans del que va passar, doncs semblava entre premonitori o fins i tot podríem dir que desafortunat. A qualsevol cas, sentíem ara a Caroline Levitt doncs, posant aquest exemple com a broma de mal gust i també com a exemple de fomentar la violència política, però el cas és que no és la primera vegada que l'administració Trump se les té amb Jimmy Kimmel. La tardor passada, el mateix Trump va exigir a la cadena ABC que suspengués el seu programa. La cadena va cedir en un primer moment, però l'allau de baixes de subscriptors va ser tan gran que s'ho van haver de repensar. I d'altres aspectes d'aquests intents de treure rèdit de l'atac de dissabte els veiem, per exemple, en la defensa aferrissada de la reforma que Trump vol fer de la Casa Blanca per construir-hi una sala de ball a l'estil Versalles, per entendre'ns. Per cert que sobre l'autor de l'atac de dissabte hi pesa pesen càrrecs com el d'intent d'assassinat contra el president dels Estats Units, l'ús d'arma de foc en acte violent i el transport d'armes a través de les fronteres federals. Recordem que l'home va venir des de Califòrnia fins a Washington en tren, per tant va haver de creuar uns quants estats nord-americans, tal com han explicat ara fa tot just uns minuts des del Departament de Justícia.
I tenim aquí les teles nord-americanes i acabem de veure a la CNN, també Sky News, com arribaven els reis britànics en una visita que no sé si pot servir de bàlsam davant la tensa relació actualment entre Washington i Londres. Han arribat els reis britànics pel paper dels aliats en la guerra de l'Iran que els estava tensionant, eh?
Sí, uns Windsor que ara mateix estan prenent el te amb els Trump a la Casa Blanca, una visita que efectivament arriba en aquest moment de tensió en les relacions entre Londres i Washington. Sempre s'ha parlat d'aquella special relation, eh? És a dir, que la relació entre Londres i Washington sempre ha tingut aquell punt, per qüestions històriques, d'especial. Recordem que ara mateix doncs, el govern britànic, que s'ha de separar sempre de la monarquia, doncs, va rebutjar d'entrada d'assistir militarment als Estats Units a la guerra de l'Iran, i sabem que la monarquia oficialment, doncs, com dèiem, no intervé en la política, però sempre pot exercir influència. Per exemple, ara, prenent un te, doncs, es poden aconseguir algunes coses. I Carles III i Camila, que per cert seran demà al Congrés dels Estats Units, on el rei britànic farà un discurs que servirà per a commemorar el 250è aniversari de la independència dels Estats Units.
Oriol Serra, en directe una nit més des de Washington. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
Des d'Europa li arriben crítiques dures al president dels Estats Units, a Donald Trump. El canceller alemany, Friedrich Merz, avui s'ha mostrat, com deia, molt crític. Diu que Washington no té una estratègia clara per la guerra a l'Iran i que, de fet, aquest país, l'Iran, els està humiliant amb les negociacions.
No veig per quina sortida estratègica estan optant ara els nord-americans. Tota una nació està sent humiliada pels líders de l'estat iranià, sobretot a través d'aquests de l'anomenada Guàrdia Revolucionària.
Són declaracions en una trobada amb estudiants. Alemanya és dels països membres de l'OTAN que, com el Regne Unit, Itàlia o Espanya, s'han negat a involucrar-se en el conflicte iniciat per Donald Trump, cosa que ha criticat fortament el president nord-americà.
I mentrestant, l'Iran, que continua els contactes diplomàtics mentre estudia si torna a la taula de negociacions directes amb els Estats Units, l'última proposta plantejada per Teheran inclouria obrir les Estret d'Hormuz i posposar les discussions sobre el programa nuclear. El ministre d'Afers Estrangers iranià s'ha reunit a Sant Petersburg amb Vladimir Putin, que s'ha compromès a fer tot el possible per aconseguir la pau a l'Orient Mitjà. Els dos països han confirmat la seva aliança estratègica i això ens porta cap a Moscou. Cristina Solies, bona nit.
Bona nit. Putin ha elogiat el poble iranià per la seva valentia i heroïcitat en la lluita per la seva sobirania i ha anunciat que ha rebut un missatge del nou ayatolà Mojtaba Khamenei, tot i que no n'ha difós el contingut. Durant els minuts de la reunió que han permès gravar els periodistes, el ministre d'Exteriors iranià, Abbas Araghchi, ha reclamat a Putin que corroborés l'aliança entre tots dos països i el president rus ha refermat aquest compromís que els permet intercanviar tecnologia i intel·ligència militar.
M'han demanat que confirmi durant aquesta visita que les relacions russo-iranianes continuen sent una associació estratègica al més alt nivell. Aquesta és la manera com avançarem.
Vull que li transmeti les meues més sinceres paraules d'agraïment i que li confirmi que Rússia, igual que l'Iran, té la intenció de continuar les nostres relacions estratègiques.
Ara bé, segons els analistes, l'objectiu de la reunió a porta tancada era resoldre un dels principals esculls de les negociacions de pau entre l'Iran i els Estats Units, on s'envia l'urani altament enriquit de Teheran. Moscou, com ja va fer durant l'acord nuclear de 2015, s'ha ofert a rebre les reserves iranianes, però fins ara Trump ho ha rebutjat. Tot i això, el govern iranià sap que Vladimir Putin és un dels pocs mandataris del món que té línia directa i influència sobre el líder de la Casa Blanca.
Gràcies, Cristina. Justament abans parlàvem del canciller alemany Friedrich Merz, com es referia a l'actitud de l'administració del president dels Estats Units, a Donald Trump. Doncs bé, en aquest sentit, afegir que avui ha començat a Stuttgart, Alemanya, el judici contra cinc activistes pro-palestins, entre els quals hi ha una espanyola, s'enfronta condemnen a 5 anys de presó per haver provocat destrosses en una empresa que subministra armes a Israel. La fiscalia els acusa d'organització criminal i de moment ja porten 8 mesos en presó preventiva. Les autoritats alemanyes han endurit la seva acció contra les protestes pro-palestines arran de l'atac de Hamas el 7 d'octubre del 2023. Berlín, Jordi Regàs, bona nit.
Bona nit. Els que escoltem són els crits que 5 activistes pro-palestins van enregistrar en un vídeo difós a xarxes al setembre de l'any passat. Havien aconseguit entrar dins les instal·lacions de l'empresa armamentística Elbit, de capital israelià, a la ciutat d'Ulm. L'objectiu, destrossar tot el possible per aturar el genocidi a Gaza. Van penjar el vídeo a xarxes i van esperar la policia. Les autoritats els han aplicat la presó preventiva, una mesura reservada a organitzacions criminals. Són condicions que la seva defensa denuncia com abusives. Benjamin Duisberg, advocat.
Tenim un cas molt clar. El dia de l'acció, aquesta va quedar aclarida. Hi ha un vídeo. La fiscalia ho va poder indagar molt ràpid, en poc més de 3 mesos. Per què el judici triga tant, no ho sabem, però no ens sembla justificat.
Les mesures de la presó preventiva, denuncia l'entorn dels detinguts, són molt restrictives. Ens ho confirma Etzi Arcedar, l'amiga de Leandra Arroyo, l'espanyola detinguda.
Té permès tenir 2 trucades al mes, de 20 minuts cada trucada, i 3 visites presencials de 40 minuts cada visita. Persones fent la transcripció del que s'està dient, hi ha registres de tot el que ens enviem...
Ja fa 8 mesos que són en presó preventiva per una acció que els advocats defensors consideren que no constitueix cap crim. De fet, actualment a Alemanya hi ha eslògans com Palestina lliure des del riu fins al mar, que és preferible evitar per no tenir problemes. La lògica policial i judicial afirma que, a l'haver estat utilitzada per l'organització terrorista Hamas, si es fa servir s'està defensant la desaparició de l'Estat d'Israel. Són milers les detencions que s'han produït en els últims anys emprades en aquest raonament.
Catalunya nit.
Un minut passa de 2:15. Els mateixos metges de capçalera que ens poden enviar a fer més proves o ens poden receptar medicaments, ara també podran enviar-nos a fer activitat física com a part del tractament mèdic dels pacients. Es tracta d'un programa pioner impulsat pel govern que es començarà a desplegar al maig i que integra l'exercici físic com a eina terapèutica dins del sistema públic de salut. Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Com funcionarà aquesta prescripció esportiva?
Doncs com deies, a partir del mes que ve, els equips d'atenció primària ja podran receptar fer esport o alguna altra activitat física als pacients per millorar-los la salut. Els pacients seran derivats a equipaments o classes municipals amb un programa d'exercici personalitzat en funció de les patologies de cadascú. Allà rebran l'assessorament d'un educador físic que serà l'encarregat d'aconsellar-los i supervisar-ne l'evolució durant 6 mesos. Així ho ha explicat Berni Álvarez, que és el conseller d'Esports.
El que volem és que la gent, quan vagi a l'atenció primària, se li pugui prescriure activitat física com una part d'un tractament per millorar la seva vida. A partir d'aquí, una derivació a un professional de l'esport que, coordinat amb el metge, pugui tenir durant un període de temps determinat una metodologia d'entrenament apropiada al pacient.
El programa també busca prevenir les malalties cardiovasculars, la diabetis o l'obesitat i millorar el benestar emocional i també la salut mental i social dels pacients. Els ajuntaments decidiran quin grau de bonificació tindran les activitats i en aquesta primera fase del desplegament hi participaran una 50 d'equips d'atenció primària d'un total de 80 municipis catalans.
El Congrés rebutjarà demà el decret per prorrogar 2 anys els contractes de lloguer que caducaven el mes de març. Junts hi votarà en contra perquè no l'accepta tal i com està plantejat. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Sumar intenta convèncer el PSOE perquè accepti algunes condicions de Junts. Posem-nos en situació. Quines són aquestes condicions?
Sobretot bonificacions fiscals per als propietaris afectats per aquesta pròrroga, però per això caldria que el PSOE volgués incloure i refer el decret i retirar l'actual. Ho recalcava la diputada de Junts, Marta Madrenes, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Si viren, sí, però si continuen amb les seves polítiques criminalitzadores, sancionadores i que no creen ni un sol habitatge, mai a la vida hi podrem donar suport.
De moment, els socialistes no hi faran canvis, malgrat que el vicepresident del govern, Carlos Cuerpo, no tanca la porta a la negociació.
Esto merece que sigamos hasta el último momento y, si me permite, no voy a entrar en el detalle de las negociaciones, pero lo vamos a intentar hasta el final.
El decret es va plantejar arran de la inflació provocada pel conflicte a l'Iran. A banda de la pròrroga dels contractes de lloguer, també volia evitar pujades de les mensualitats de més d'un 2%.
Per tant, tot i que fa molt poquet que el govern espanyol va aprovar aquest decret, fins ara ja havien demanat la pròrroga a milers de llogaters. Ara han de patir per la caiguda del decret demà?
Segons el sindicat de llogateres, qui l'hagi demanada dins del termini en podrà gaudir. La seva portaveu és Carme Arcarazo.
Tu envies un burofax i tu notifiques que t'aculls en aquesta pròrroga que està en vigor. Per tant, el propietari no t'ha de contestar, no t'ha de dir que sí, no t'ha de dir que no, tu simplement estàs fent servir un dret que existeix ara mateix.
En canvi, la presidenta dels APIs, Montserrat Junyent, creu que si la mesura cau, molts casos acabaran als jutjats.
La posició o no interpretativa de l'administració, doncs, bueno, serà el seu criteri contra el criteri doncs, que hagin de manera individualitzada adoptat cada un dels propietaris. I això s'haurà de resoldre en seu judicial.
La situació posa ara més incertesa en les dificultats per accedir a un pis en un dia en què s'ha sabut que gairebé el 70% dels joves d'entre 18 i 34 anys viuen amb els pares, segons dades de l'enquesta de condicions de vida de l'Institut d'Estadística Espanyol.
I aquesta setmana ha començat també amb cues davant les oficines d'atenció ciutadana per aconseguir una cita prèvia i poder iniciar el procés de regularització. Només aquest dilluns, les tres oficines habilitades per l'Ajuntament de Barcelona han donat més d'un miler d'hores per atendre aquests ciutadans.
Es para que nos atienda presencialmente. Para eso es otra madrugada. ¿Por qué? Porque no, el número no indica el horario, solo indica fecha. Familia, mira, hoy ella no ha ido al colegio por este papel. Ellos estudian también lo mismo, no han ido por este papel. Desde ayer, 7 de la mañana.
Llegué el día jueves, acá, a las 9 de la noche, para formar mi cola. Me quedé dormido toda la noche. Y para el día viernes no alcancé ticket.
Desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde el día viernes y hoy nuevamente a las 5 de la mañana. Este informe para poder presentar mi expediente para que se dé la regularización de mi persona.
Doncs aquesta és la situació avui. Recordem que les persones que volen regularitzar la seva situació han de tramitar la sol·licitud abans del 30 de juny. Aquesta és una de les qüestions que tractarem amb el secretari general de Drets Socials i Inclusió, que ens acompanyarà a partir de les 11.
Els dos instituts d'alta complexitat de l'Hospitalet de Llobregat, que el govern ha escollit per destinar-hi Mossos de paisà i garantir la convivència, han rebutjat el pla pilot.
Ni us volem! Ni us necessitem!
Ni us volem! Ni us necessitem!
Desenes de persones, entre professors i alumnes, han protestat aquest matí a les portes dels instituts Eugeni d'Ors i Margarida Xirgu, tot plegat en contra d'aquesta mesura. El dia que, previsiblement, s'havia de començar a posar en marxa. Maria Costa.
És el pla pilot que el govern va anunciar la setmana passada en 13 centres educatius. L'objectiu era desplegar Mossos de paisà sense arma per fer tasques de mediació i vetllar per la convivència. Fons del Departament d'Educació aclareixen ara que els Mossos no estaran als centres educatius de manera permanent, sinó que només hi aniran quan se'ls requereixi. A més, cada agent estarà adscrit a diversos centres. Els centres, però, no han rebut la proposta precisament amb els braços oberts. Els docents dels dos instituts diuen que no està justificada. Pepa Vidal és una de les professores.
L'Institut Margarida Xirgu, igual que l'Eugeni d'Ors, són instituts d'alta, de màxima complexitat, a l'Hospitalet, però no responen a res més que no sigui el que hi ha al barri. El nivell socioeconòmic del barri és població migrada, però tenim una convivència absolutament sana.
Els alumnes del centre, molts d'origen immigrant i vulnerables, també rebutgen la incorporació de Mossos als centres i diuen que es tracta d'una mesura racista que els estigmatitza.
Catalunya nit.
Oh. El Departament de Justícia investiga el suïcidi d'un pres a la seva cel·la a Puig de les Basses, a Figueres.
Segons Justícia, l'intern de 28 anys complia una condemna de 3 anys de presó per un delicte d'atemptat a l'autoritat i no tenia activat el protocol de prevenció de suïcidis en el moment dels fets, ja que no n'havien detectat indicadors que en justifiquessin l'activació. És el 5è suïcidi d'un reclús en un centre penitenciari aquest any.
I Catalunya tindrà 35 places noves de fiscals.
Es tracta d'un increment de la plantilla del 8%. La injecció de nous fiscals forma part d'un pla per ampliar 200 noves places a Espanya que es convocaran aquest mateix any. Segons el govern espanyol, és la xifra de creixement del Ministeri Públic més important de la història. El nombre de fiscals és ara de 2.800 i amb aquest increment superaria els 3.000.
Baix seguiment de la vaga de metges, la desena que fan per reclamar millores laborals i acabar amb les guàrdies de 24 hores.
Salut assegura que la vaga ha tingut un seguiment del 5,4%, mentre que Metges de Catalunya l'ha elevat fins al 31%. El secretari general de sindicat, Xavier Lleonart, atribueix la xifra al desgast de tantes aturades i l'impacte que això té en la butxaca dels facultatius. Tot i així, diu que no afluixaran.
Properament, nosaltres també demanem al president Illa que, tenint en compte que té una consellera de baixa, que agafi el toro per les banyes i que es posi al front d'aquesta negociació. La situació en sanitat és crítica, sense metges no hi ha sanitat i el pas que van es quedaran sense.
Es disparen les infraccions en empreses per temperatures extremes.
Segons les últimes dades del Departament de Treball, l'any passat es van detectar 124 infraccions, gairebé un 15% més que l'any anterior. Avui s'ha presentat un nou protocol per protegir els treballadors de les onades de calor, una guia que han firmat els agents socials i l'administració i que contempla ajustar els horaris, disposar d'espais amb ombra, protecció solar o subministrar roba transpirable. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, considera que cal donar resposta a una nova realitat.
Això no ha vingut un any o una temporada. Això ha vingut per quedar-se. És un dels efectes del canvi climàtic. Jo recordo que fa 2 o 3 anys vam tenir onades de calor ja al mes de maig. Temperatures per sobre 34 i 35 graus. I amb aquestes condicions, les persones que han de treballar a l'exterior senzillament no ho poden fer.
Es multiplica per 4 el nombre de temporers que té Càritas Lleida un cop acabada la campanya de la fruita.
Són persones que venen a l'estiu per treballar a Lleida i que un cop acabada la temporada es queden al Baix Segrià durant els mesos d'hivern. Des de l'octubre, l'entitat atén unes 40 persones al mes que viuen de forma molt precària i el reparteix lots d'higiene personal, alimentació i roba.
Ebro vol fabricar un cotxe elèctric a la planta de la Zona Franca de Barcelona a finals d'any.
Ho farà un cop el vehicle hagi completat el procés d'homologació i s'hagi adaptat la fàbrica ubicada a les instal·lacions de l'antiga Nissan. Segons la companyia, serà un utilitari compacte, funcional i eficient amb una autonomia de 400 quilòmetres. La mateixa fàbrica també hauria de produir a principis de l'any que ve vehicles de les marques de la multinacional xinesa Chery.
Doncs precisament parlem de Nissan, que prepara un pla d'acomiadament als 3 centres de treball que encara té a Catalunya. La multinacional nipona, però, no aclareix quantes persones es quedaran sense feina del mig miler que hi treballen ara. Roger Santaló.
Nissan tampoc parla de suprimir centres de treball, però últimament s'ha especulat amb el tancament del magatzem de recanvis que la companyia té al Prat. Els sindicats veuen injustificats els acomiadaments. Joan Carles Llepés és membre de la UGT.
Al igual que en el seu moment la sortida de Nissan d'aquí dels centres que van tancar no corresponia a un problema de producció, sinó que va ser una decisió presa des d'Europa o des de Japó perquè no tenia sentit, vull dir, som productius, a nivell econòmic tenim beneficis.
Els sindicats denuncien la falta d'informació per part de la companyia. De moment, mantenen en suspens la vaga indefinida per evitar el tancament de les plantes fins a conèixer els detalls de l'ERO que presentarà Nissan dimecres.
Avui s'ha fet el primer simulacre d'enviament d'alertes als telèfons mòbils per emergència nuclear i ha deixat al descobert diversos punts foscos. 2 dels 5 ajuntaments de l'àrea d'influència de la central Vandellòs 2, implicats en aquesta prova, han detectat zones on no ha arribat el missatge és alert. Tarragona, Ricard Boigues.
Aquesta alerta d'emergència química s'ha enviat aquest matí a les 11 i 12 minuts als telèfons situats dins un radi de 10 quilòmetres de la central nuclear Vandellòs 2. Primer amb el missatge en castellà i poc després ha arribat en català. Ha arribat als habitants dels principals nuclis de població, però hi ha algunes àrees que han quedat aïllades. Aquest és el cas, per exemple, dels nuclis disseminats de Tivissa, a la Ribera d'Ebre, on hi viuen al voltant d'unes 300 persones. Hem parlat amb l'alcalde, Joan Sadó, i ens ha explicat que parlaran amb els veïns per saber exactament quin ha estat el grau d'afectació.
Dues persones de l'equip dels treballadors de l'Ajuntament agafaran els tot terrenys per poder anar a parlar amb aquesta gent, per tindre claretat d'on exactament no s'ha rebut aquest missatge.
A l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre, el regidor d'Emergència, Xavier de la Fuente, ha explicat que han detectat que l'ES Alert no ha arribat als punts més allunyats de la central.
Algunes zones a l'interior que possiblement ens passen dels 10 quilòmetres, però com hem tingut repartit personal de Protecció Civil, Policia Local i del SUM, doncs han pogut detectar que hi ha llocs que enviarem a subdelegació del govern per a que facin la valoració.
Per una altra banda, ens trobem els ajuntaments de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Montroig del Camp i Pratdip, que han dit que no tenen constància de l'existència de punts foscos. Bé, la subdelegació del govern espanyol ha dit que analitzarà les dades durant els pròxims dies quan tingui els informes de les empreses de telecomunicacions. Dimecres es repetirà el mateix exercici, en aquest cas els 13 municipis d'influència de la central d'Ascó a la Ribera d'Ebre.
Mirem ara cap a València perquè el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià ratifica que no investigarà de moment l'expresident Carlos Mazón per la gestió de la Dana. El tribunal rebutja les peticions de diverses acusacions perquè retiri a Mazón la condició de forat. La resolució dels jutges conclou que no hi ha indicis per imputar a l'expresident una responsabilitat en les morts pels aiguats. València, Pepa Ferrer.
El TSJ valencià es reitera. Carlos Mazón no tenia el deure jurídic d'actuar en la gestió de l'emergència, ni la legislació li atribueix funcions de coordinació, i desestima així recursos de súplica presentats per diferents acusacions. També repeteix l'alt tribunal que no hi ha indicis que Mazón intervenguera en l'enviament de les alert. Tot això està en línia de la resolució que va dictar el mes passat responent a l'exposició raonada de la jutgessa de Catarroja, que li demanava poder investigar l'expresident valencià. A més, l'alt tribunal no retirarà la prerrogativa de l'aforament a Carlos Mazón, quan demanava una acusació.
Catalunya nit.
Tres quarts d'onze de la nit. Trescat reforça el català amb una nova edició de la Setmana de la Llengua. A partir d'avui, totes les finestres de la casa refermen la missió de servei públic per la promoció de la llengua catalana amb un seguit de continguts dedicats als nouparlants. Als serveis informatius parlem avui de la tasca del festival Posa i tu l'accent, que va arrencar el 2024 a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, justament per preservar les variants dialectals de la llengua catalana. Montse Pujol.
Els organitzadors promouen que els nous parlants incorporin els diferents accents i paraules del domini lingüístic i no es quedin només amb la llengua normativa que aprenen a l'escola o als mitjans de comunicació. El festival el va impulsar el Casal de l'Espluga amb un grup de voluntaris convençuts que les varietats locals i comarcals de la llengua són una eina d'integració pels nouvinguts. Sentim el periodista Òscar Palau, president de Posa i tu l'accent.
Crec que és important el tema de l'accent perquè això vol dir que té més interrelació amb la comunitat i al final, una manera molt bona, crec, de que els nouvinguts aprenguin la llengua és integrar-los amb les associacions, amb les entitats, amb la vida del lloc on s'estan, que no es creïn guetos.
La britànica Jill Highwood es va convertir en una nova parlant del català als anys 90. No és conscient de parlar el català amb accent local, però les amigues sí que ho han detectat.
Jo me'n recordo que el primer any me deien que ja s'ha agafat un accent de Barcelona, perquè, clar, mirava molt la tele. Però després, els anys següents, les amigues me diuen «Ostres, has dit això? Això és una paraula molt espluguina».
L'equatorià Àlex Vargas es va escolaritzar en català perquè va arribar a Solivella quan tenia 7 anys. El dia a dia amb els veïns i la feina en bars i restaurants locals l'ha convertit en un parlant de la varietat xipella.
Com que tenim el dialecte de xipella, clar, al vindre d'aquest poble de Solivella tenim una mica marcat la I, diguéssim. Només les aies del poble. se'ns queda i al final, pues, com que creixes amb això, doncs no hi ha volta enrere.
Posa-hi tu l'accent és un festival itinerant que celebrarà la pròxima trobada a Tortosa, del 23 al 25 d'octubre.
I a la Vall d'Aran, a partir del curs que ve, es farà prevaler el coneixement de l'aranès per sobre de la posició en la borsa de treball per assignar les places dels nous mestres i professors. Una mesura que busca estabilitzar el personal al territori i reduir la mobilitat de docents que hi ha ara. Carlota Valls és la directora dels Serveis Territorials d'Educació al Pirineu i l'Aran.
Estava una situació en la que doncs, havia de marxar un professor que portava, o professora que portava 2-3 anys, no havia encara assolit el seu, però tenia un nivell més bàsic i, en canvi, doncs, l'havíem de substituir per algú que tenia una nota més alta en la borsa, malgrat no havia treballat ni havia trepitjat mai l'Aran.
Actualment, més del 50% dels docents d'Aran ja disposen del nivell C1 d'aranès, que és el màxim que es pot assolir i que Educació exigirà en tots els supòsits.
Anys després de la mort de Santi Santamaria, els fogons originals de Can Faves s'han traslladat a Tona, a Osona, en un acte d'homenatge al cuiner amb les primeres espases del sector gastronòmic. Estem parlant des de Ferran Adrià fins a Carme Ruscalleda, Joan Roca i Nando Jubany. Ha estat en la inauguració de la nova seu del Forn Gastronòmic, que és una empresa proveïdora de menjar a restaurants d'estrella Michelin, en la qual està involucrada el fill de Santamaria. Tona, Nati Adell, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit. Ha estat un acte emocionant, amb gairebé 600 persones convidades, clients, proveïdors, família, amics del desaparegut xef, i amb la crem de la gastronomia, no només catalana, sinó també estatal, amb noms com Elena Arzac o Eneko Acha. Tothom ha coincidit a dir que feia falta un homenatge així, que li devien a la professió i a la família del Santi. Ferran Adrià, en els parlaments inicials, ha volgut deixar clar que eren amics i ha parlat de manera clara sobre la polèmica entre els dos xefs pels dos estils de cuina. Ha dit que no tenien raó de ser i que una cosa així no es pot repetir mai més al sector, perquè el sector és, ha dit, una família.
Que no haya nada ni nadie que haga que se vuelva a abrir una... Que no existe. ¿Sabes no? Que es mentira. Que están metiendo mierda a veces i que no existe.
El fill de Santi Santamaria, el Pau, visiblement emocionat, s'expressava així.
I gràcies a tots per prendre-li un homenatge a en Faves. Més que mai, la seva cuina està més bé que viva.
A la taula rodona posterior a la inauguració, Carles Gaig s'ha postulat com a defensor d'una cuina semblant a la del Santi. Joan Roca ha parlat de generositat del xef i ha dit que les seves idees combatives el van fer reflexionar. S'ha mostrat agraït pel llegat que va deixar Santi Santamaria i ha llançat un missatge de respecte, carinyo i admiració. La nova sala amb la cuina de Santi Santamaria, que recupera aquí a Tona, serà una aula de formació pel sector, unes instal·lacions de 4.800 metres quadrats que amb una inversió de 5 milions d'euros incorporen la tecnologia més avançada per optimitzar processos com ara un túnel de congelació amb protons de les poques de l'Estat. I com a prèvia de l'homenatge d'aquest vespre, al migdia també s'ha fet un dinar a Can Jubany, on s'han recreat alguns dels plats més icònics de Can Faves de Sant Celoni, elaborats per reconeguts cuiners d'estrella Michelin.
Marxa triomfal que entra el Marc Ruiz. Ja el tenim aquí. Aïda, l'Or del Rin, la flauta màgica o l'Àngel exterminador són algunes de les òperes que marcaran la temporada que acaba de presentar el Liceu. Serà també l'estrena de Jonathan Nott com a nou director musical del Coliseu de la Rambla, Marc.
Mercè Triomfal, d'Aïda de Verdi, que serà l'òpera que obrirà la temporada el 23 de setembre. És una coproducció amb l'Òpera de París, amb dues veus molt valorades pels liceistes. La soprano austríaca d'origen rus, Anna Netrebko, i el tenor polonès, Piotr Betsawa. La posada en escena és de l'artista visual iraniana Shirin Neshat, que ha pensat l'òpera com un mirall dels conflictes contemporanis i de l'abús dels poderosos cap als exiliats. El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, assegura que és una producció de col·leccionista.
tenim un repartiment per obrir la temporada, perquè és el títol que obrirà la temporada, moltes funcions que farà les delícies d'aquells que volen col·leccionar, diguem, totes aquestes grans veus. Jo crec que és un títol fantàstic per obrir la temporada.
Aquesta temporada el Liceu estrenarà dues produccions, Genufa, de Jana Tchek, amb posada en escena d'Àlex Uller i veu d'Smic Grigorian, i La flauta màgica, amb la direcció escènica del fundador de la Veronal, Marcos Morau. Una altra de les propostes interessants és l'estrena a l'Estat espanyol de L'Àngel Exterminador, de Thomas Adès, inspirada en la pel·lícula de Buñuel i amb Adès a la batuta. L'Or del Rin, de Wagner, La Bohème, amb Pretillende, o La fanxula de l'Oest, de Puccini, amb Sondra Radvanovski, són algunes de les òperes destacades d'una temporada que confia treure 300.000 espectadors.
I avui, Marc, també s'ha presentat la programació d'un altre teatre, d'una altra escala, podem dir, del Raval.
La companyia Oblideu-vos de nosaltres, de Pep Tossà i Evelyn Arévalo, agafen les regnes del Teatre del Raval, que acaben de reformar. La sala principal està completament renovada i arrencarà la temporada el 12 de maig amb Federico García, que van estrenar Pep Tossà i Evelyn Arévalo al Grec. També han creat una nova sala amb capacitat per a 50 espectadors i, a més de teatre, s'hi faran espectacles familiars i concerts.
Un gran càsting a Girona per fer la pel·lícula de Disney Embolicats amb persones reals ha plegat avui milers de persones. Els aspirants han fet cua durant hores al Parc de la Devesa i el procés de selecció s'ha acabat un parell d'hores abans de l'horari previst. Finalment es buscaven ballarins i gent de totes les edats i aspectes per fer d'extres pel film basat en el conte de la princesa Rapunzel. Avui, que és dilluns, com cada dilluns, hi posem la mirada de la periodista i col·laboradora d'aquest programa, Marta Riezo, que avui justament ens parla del cinema, això sí, de fa unes dècades.
M'agrada molt el cinema dels 80s i 90s, molt. A la tele, si fan alguna pel·li, sempre les miro, més igual si ja les han passat mil vegades. També m'agrada les ambientades en aquella època. Per exemple, Call Me By Your Name és del 2018, però passa a 1983. I per què aquesta preferència? Crec que el que m'agrada és que veiem un món ja modern que reconeixem, però on encara no hi ha internet i sobretot no hi ha mòbils i per tant no hi ha xarxes socials. A moltes pel·lícules, com per exemple Before Sunrise de 1995, l'Ethan Hawke i la Julie Delpy no es fan fotos. La gent llavors s'enamorava, es barallava, es mudava de país i no feia fotos cada 5 minuts. I era fantàstic, ho sé perquè ho he viscut. He tingut nòvios de mesos i d'anys amb qui no tinc cap foto. Cap ni una. No les he necessitat i guardo tots els records bonics al meu cap. La memòria és un lloc protegit, perfecte per a la intimitat. Molt més escaient que un perfil Instagram on una tal Aurelia71 et diu que t'hauries de deixar serrell, que estaries molt més mona.
Calero creua la divisòria, pilota llarga a la banda dreta, la talla Iker Lozada, anava cap a Omar, Iker Lozada ha fet el tall, s'havia escapat, jo crec que era fora de banda favorable a l'Espanyol. L'àrbitre la dona...
Tenim el Sergi Andreu narrant el partit de l'Espanyol. David Ubach, bona nit.
Bona nit, un Espanyol que empata 0 en un partit que era transcendental per assolir la primera victòria de l'any, perquè amb l'empat a 0 ja n'anirien 16 de l'Espanyol sense guanyar de manera consecutiva primera. Això sí, els blanquiblaus quedarien 5 punts per sobre dels llocs de descens. Ara estem en els últims 2 minuts de temps afegit i amb l'Espanyol en els últims instants, sobretot defensant-se i encara gràcies d'aturades de mèrit del seu porter Dimitrovic, que ha evitat el 0-1, l'Espanyol des del 88 amb un futbolista menys per expulsió de Pol Lozano.
Perquè ara està molt encès el tècnic.
Doncs ara escoltem a Sònia Gelmà al Tot Costa.
El pròxim partit que té l'Espanyol després del dia d'avui és contra el Madrid i ja sap que no el jugarà Mbappé. Punt a favor, perquè aquest Madrid que ja no es jugarà
doncs
gaire cosa...
Doncs Sònia Gelmà explicant-nos al Tot Costa com Mbappé es perdrà el proper partit de diumenge al camp de l'Espanyol precisament per una lesió muscular que té el francès. L'ha comunicat al Madrid. És una lesió muscular al semitendinós de la cama esquerra i ara el Mbappé el que voldria és reaparèixer al clàssic contra el Barça del dia 10 de maig.
Gràcies, David.
A vosaltres, adéu-siau. I met you up in the garden.
You were taking plans, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the harbor, just murder. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another sunny day, we dropped inside with a train set.
Aquí tenim una versió interessant. El cas és que crec que demà, Agnès, farà sol.
Missatge clar, claríssim. Sí. Versió de Belén Sebastián, per cert.
Sí, exacte. Però potser ens sorprèn aquí amb la interpretació, eh? A veure. Néstor, bona nit.
Hola, molt bona nit. Què tal?
Bé,
com has fet la tria? Sí.
Mira, doncs aquesta és la cançó que es va versionar l'any passat, a l'estiu passat, d'Estrella Damm, que es diu El mateix de sempre. I és el temps que tindrem també durant els propers dies. Aquest temps que ja portem 10 dies consecutius parlant de sol al matí i de tardes de ruixats, com les que han caigut avui, que déu-n'hi-do, fins a 61 litres per metre quadrat a Montesquiu, Calamarsa, que ha caigut en el cas de Berga. I és la situació que tindrem durant els propers dies. Demà tenim una petita pausa. Tindrem un matí assolellat, amb bancs de boira cap a les comarques de l'Empordà, sectors de l'Unyà, Osona, també cap a la Ribera d'Ebre, però el matí serà assolellat i a la tarda doncs tornarem a tenir el mateix temps, és a dir, ruixats. A diferència dels d'avui, que han sigut extensos, han abraçat bona part o la totalitat de la comarca del Berguedà, Osona i també del Solsonès i Ripollès, doncs de cara a demà aquests ruixats sí que neixeran al Pirineu, però no avançaran cap a la Catalunya central, sinó que tiraran cap al nord, cap a França, de manera que quedaran molt més restringits tant al Pirineu com també seran més locals, més dispersos. Dimecres podríem dir que tindrem un dia tranquil, possiblement ens podríem lliurar fins i tot de les precipitacions, però a partir de dijous tornarem durant tot el que resta de setmana a parlar de matins de sol i tardes de ruixats.
Molt bé. Doncs,
una mica de tot, doncs. Sí. Ben primaveral, no? Tot
una
plegat.
Mica de tot.
Exacte.
Efectivament. I tot això amb aquestes temperatures, que no són gens normals, yeah. D'aquestes temperatures tan altes que són més pròpies de finals de maig, principis de juny.
Sí, fa caloreta. Gràcies, Néstor. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.